Què tal? Molt bona tarda amb Mònica Gunter a l'edició de Catalunya, amb Núria Mora aquí a Onda Cero Lleida. Passen 6 minuts de la una del migdia i això que esteu escoltant és La Ciutat, Onda Cero Lleida.
A Onda Cero, La Ciutat, amb Núria Mora.
L'economia continua centrant l'actualitat lleidatana d'aquesta setmana, d'una banda amb la presentació del projecte de pressupostos municipals de l'Ajuntament de Lleida per al proper any, per aquest 2020, que ja doncs, vam tenir ocasió de parlar-ne ahir. D'altra banda, també doncs, amb les conclusions de l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2019, que s'ha presentat aquest dimecres a Lleida i que indica que la demarcació de Lleida recuperarà aquest any els nivells de generació de producció d'abans de la crisi. L'economia de les comarques lleidatanes va créixer un 1,8% el 2018 per sota de la mitjana catalana. Com a dada rellevant i que comentarem en uns instants, el Solsonès i el Pla d'Urgell són les comarques de Lleida que més van créixer l'any 2018, mentre que les Garrigues i el Segrià les que menys ho van fer. Època de contenció, de nadar i guardar la roba, que se'n diria, perquè quan l'economia no acompanya, els principals perjudicats són els sectors socials més vulnerables. És dijous, és 28 de novembre de 2019 i avui a Lleida doncs, tenim un ambient assolellat que no és gens propi d'aquesta època de l'any, però ens amplia, com sempre, la informació del temps a l'Aleix Poblet. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat a la província de Lleida. Aniran creixent núvols durant les properes hores d'aquest dijous i ens poden deixar al final del dia algunes precipitacions dèbils al Pirineu. La cota neu la tenim als 1.800 metres i les temperatures pugen lleugerament. 18 graus a Lleida, a Balaguer, 16 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. El vent és variable, fluix a la meitat nord i de l'oest fluix a moderat a la resta de la província. Per demà divendres tindrem el cel ennuvolat a primera hora del matí a tota la província de Lleida, uns núvols que aniran perdent presència durant el matí. A la tarda lluirà el sol pràcticament a tot el territori i les temperatures pujaran lleugerament en alguns punts. Arribarem als 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega, 12 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix, pel que fa a la situació del trànsit, circulació amb retencions a la C25, a l'eix transversal al seu pas per Sant Ramon, la població lleidatana de Sant Ramon en direcció Manresa, circulació amb retencions que hi ha en aquest punt de l'eix transversal de la C25 des de Sant Ramon en direcció Manresa, segons informa el Servei Català del Trànsit. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Tenim una nova ciutat per endavant, una ciutat en la que comentarem les conclusions d'aquest anuari econòmic comarcal del BBVA que s'ha presentat aquest dimecres a Lleida. Coneixerem també doncs, aquest presumpte cas de corrupció que ha denunciat l'equip de govern pel que fa doncs, al promotor del Club Banyetes de Lleida amb una denúncia que van presentar aquest dimecres a la Fiscalia, a l'Oficina Antifrau. Ens n'anirem de viatge avui, aquest dijous. Obrim una finestra al món, com fem cada mes amb en Joan Ramon Zaballos, professor d'alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, i avui ens n'anem directament fins a la República Txeca. I en la recta final, doncs, el moment de comentar l'actualitat de la televisió, de les sèries i del cinema amb en Miqui de Santiago. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda i com finalitzarem una ciutat més. Passen 9 minuts a la 1 del migdia, fem una petita pausa i tot seguit comencem.
Onda Cero Lleida. Dijous, el dia que ja t'acostes al cap de setmana però encara no hi ets. O el dia en què planeges com gaudir del teu BMW X4 durant tot el cap de setmana. Descobreix a BMW.es les condicions especials de la gamma X de BMW. La gamma SUV més completa. Tria el teu món. Tria el teu X. Informa't a Unicars.net, el teu concessionari BMW a la província de Lleida.
I ara també a Tàrrega, carretera nacional 2, quilòmetre 509.
En tens 30 i pocs. No en tens ni idea de com ha passat tan de pressa. D'aquí 2 hores tens la reunió més important de la teva vida. Però primer és hora de jugar.
Descobreix el nou Suzuki Vitara amb les opcions de finançament Suzuki Option. La millor manera de gaudir del teu Suzuki.
Consulta condicions a Suzuki.es. Suzuki Auto Japan. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 719. Grup Optimotor.
L'anticipació és el que et fa trobar la millor solució quan la resta encara dubta.
Bufet Montaña. Tres generacions d'advocats i economistes. Moderns, eficients i capdavanters. Enfocats a aportar-te respostes clares.
Quan et cal la solució justa en qüestions d'herència, matrimonial, civil, judicial, fiscal, societari, Bufet Montaña. Advocats i economistes.
Quan necessites ajuda legal de confiança, visita'ns a Rambla Ferran 2 i al web montanya-advocats.com. Telèfon 973 23 76 57.
Onda Cero Lleida. La ciutat a Onda Cero Lleida amb Núria Mora.
11 minuts passant de la una del migdia, comencem i com dèiem, la demarcació de Lleida recuperarà aquest any els nivells de generació de producció que tenia abans del 2007, tot i que haurà d'esperar encara dos o tres anys per tornar a tenir els nivells d'ocupació d'abans de la crisi. Així ho ha assenyalat el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Olivé, durant la presentació a Lleida de l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2019, un informe que posa de relleu que les comarques de Lleida van experimentar el 2018 un creixement de l'1,8% del VAP, el valor afegit brut, per sota de la mitjana catalana. Aquesta frenada, registrada per l'economia lleidatana l'any passat, és reflex dels modestos increments a la indústria i, sobretot, als serveis privats. Destaquen comarques com el Solsonès i el Pla d'Urgell, les que més van créixer durant el 2018, mentre que a la cua d'aquest rànquing s'hi situen les Garrigues i el Segrià. Aquesta empenta més continguda de les comarques de la Plana és resultat d'augments menors en relació amb els darrers anys pel que fa doncs a la indústria i en particular el seu pes en el total d'activitat de la demarcació als serveis. A més, cal sumar-hi també la davallada del sector primari. En canvi, la construcció va créixer un 4% a la demarcació. Amb tot, Josep Olivé atribueix la desacceleració de l'economia lleidatana el 2018 a la frenada, com dèiem, de la indústria i dels serveis privats.
La indústria per posicions i els serveis vinculats a la mateixa també es troben afectats. Si aquí li sumem que dintre del sector de serveis privats hi ha un comerç que comença a tenir algunes dificultats per seguir el ritme que tradicionalment havia seguit, bueno, dona raó d'un resultat que no va ser dolent per descomptat, i jo crec que el 2019 probablement tornarem a repetir una xifra similar. L'any passat va ser 8 de Lleida, doncs no veig perquè no pugui ser una xifra inclús superior, depèn del que acabi siguent l'any agrícola i ramader, perquè la construcció va creixer en força, va creixer un 4%, i aquí no sembla que estiguem en presència d'una desacceleració molt intensa, perquè també s'ha de dir els nivells de partida eren tan baixos, especialment amb la construcció residencial, que en fi, que el creixement aquí és relativament simple.
Josep Olivé també ha explicat que la demarcació de Lleida situarà aquest 2019 per damunt dels nivells davant de la crisi econòmica, tot i que el valor afegit brut mitjà de l'economia catalana ja va superar el 2017 els nivells d'abans del 2007, moment en què s'iniciava la crisi, arrossegat pel creixement de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les comarques lleidatanes, però, encara hauran d'esperar entre dos i tres anys per tal de recuperar els nivells d'ocupació previs a la crisi, segons explica l'autor de l'anuari.
Jo crec que si es despegen aquests elements d'incertesa sobre el comerç global i la indústria lleidatana recupera el tren que havia tingut en els darrers anys, bueno, aquest binomi indústria serveis privats es pot tornar a repetir, i per tant, a mesura que es vagi consolidant la recuperació en el conjunt de Catalunya, que assistim a el que vam assistir en els anys 2000, que va ser un procés durant quasi 8 anys de més gran creixement de Ponent que del centre de Catalunya.
Unes incerteses com el cas de la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units i el Brexit, i la indústria i els serveis privats que recuperarien els nivells dels darrers anys a la demarcació de Lleida a mesura que es vagi consolidant la recuperació, com escoltàvem, del conjunt de Catalunya. Doncs, d'una banda, aquesta qüestió, aquestes conclusions econòmiques, i d'altra banda, doncs, parlem, quan és un quart de dues en punt del migdia, en plana local pel que fa a Lleida, la polèmica del Club Banyetes a la ciutat, i és que l'equip de govern de la Paeria ha portat a la Fiscalia i a l'Oficina Antifrau documentació sobre la gestió del Club Banyetes perquè s'investiguin possibles delictes de corrupció. La regidora Elena Ferrer ha explicat que les sospites sobre la gestió d'aquest club infantil, creat l'any 2006 des de l'Ajuntament, es basen en delictes delictes de tràfic d'influències, apropiació indeguda de la marca del Club Banyetes i també extorsió o suborn. Segons Ferrer, l'impulsor i responsable del club, durant els primers anys, Jesús Costa hauria rebut entre el 2006 i el 2019 més de 800.000 euros de les arques municipals. Segons la regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, el club acumula un seguit d'irregularitats que poden ser delictives i per això s'ha registrat aquesta denúncia al Ministeri Fiscal perquè es puguin investigar i aclarir qualsevol sospita que hi hagi. L'escoltem.
El primer, el possible tràfic d'influències per obtenir un lloc de treball creat específicament el juliol de 2005 a l'Ajuntament de Lleida, des del qual no només es va gestionar la creació del club, sinó que essent empleat públic es van dur a terme les tasques de registre de la marca. El segon dels possibles tipus delictuals és l'apropiació indeguda de la marca Club Banyetes per part d'una persona, el qual després d'ocupar aquest lloc d'empleat públic va continuar realitzant tota la gestió del club des de la gerència de la Fundació del Paisatge Urbà i també la Fundació del Teatre de la Llotja. Des del 2006 fins al 2019, el responsable del club ha rebut 810.401,05 euros de les arques públiques municipals. Per últim, apuntem una concurrència de delictes contra l'administració pública en el moment en què decideix explotar la marca onerosament i exigir-ne 42.000 euros anuals a l'única empresa adjudicatària del contracte, amb la qual s'apunta un possible delicte d'extorsió o de suborn.
Ferrer també ha remarcat que estan convençuts que Jesús Costa no va actuar sol i que per això volen que s'investiguin i aclareixin totes les responsabilitats polítiques que haurien permès autoritzar o impulsar les actuacions que ara estan reprovant.
Volem manifestar que no va actuar sol i que volem que s'investiguin i també que s'aclareixin totes les responsabilitats polítiques que han permès, autoritzat o impulsat les actuacions que es reproven. Hem vingut a aixecar catifes, a desfer la teranyina, a posar negre sobre blanc, a endreçar i també a denunciar dins i fora les irregularitats, les petites, a través de les pertinents modificacions de dinàmiques o revisió dels actes administratius, però també i sobretot les grans. Posant en mans de la justícia allò que he vist en conjunt apunta a ser investigat penalment. Posem en mans del Ministeri Fiscal i també de l'Oficina Antifrau tota la documentació de la que disposa l'Ajuntament.
La primera tinent d'alcalde de la Paeria, Jordina Freixanet, també ha volgut deixar clar que el nou equip de govern té projectes per als infants de la ciutat que permetin mantenir un sentiment de pertinença a Lleida i promoguin l'esport i la cultura als espais lliures, com és el que portava fent des del Club Banyetes. Tot i això, ha matisat que es repensarà l'oferta dels clubs infantils. També ha explicat que cada setmana els arriben nous expedients en relació a la gestió dels anteriors equips del govern del Partit Socialista, que s'ha mostrat disposat a col·laborar en tot el que faci falta envers aquesta investigació que s'està duent a terme al voltant del Club Banyetes, malgrat dir que desconeixen de què es tracta i que demanaran tota la documentació necessària en la propera comissió de transparència. Fa tot just una setmana, recordem, es va fer públic que el nou equip de govern de la Paeria format per Esquerra, Junts per Cat i el Comú no renovaria el contracte al Club Banyetes pel seu elevat cost de gestió, 286.000 euros anuals, i també per la pèrdua del projecte educatiu pel qual havia estat pensat. Passen 19 minuts de la una del migdia. Aquestes són algunes de les qüestions d'actualitat que comentem aquí als micròfons d'Onda Cero, però tenim altres temes, tenim altres propostes que ara, després d'aquesta petita pausa, ens portaran a viatjar fins a la República Txeca. Així que fem una petita pausa i tornem de seguida.
Onda Cero Lleida.
Sea cual sea tu coche, tu seguro al mejor precio en fenixdirecto.com. Todo riesgo desde solo 275 euros, con todo incluido. Coche de sustitución en talleres excelentes y recogida y entrega de tu coche en tu casa. Y ahora con descuento de hasta el 7% online. Visita fenixdirecto.com y calcula ya tu seguro. Fenix Directo, una compañía de Allianz.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures, pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973 200 026.
No deixis que se t'escapi cap somni. A Mobles La Ganga tenim la gamma més àmplia en matalassos pel teu descans, sofàs i els mobles amb els que sentiràs que casa teva és única. Si gaudeixes del descans és que ja ens coneixes. Si no, no siguis dels que diuen ai, si us hagués conegut abans. Mobles La Ganga, número 1 en tracte personalitzat, servei i preus increïbles. Som a Belllloc d'Urgell, carrer Pau Casals 7, al centre del poble, a Lleida, Pintor Morera i Galícia 8, i a muebleslaganga.com.
Solglas son ventanas.
Solglas es calidad y ahorro.
Solglas es garantía.
Solglas, ventanas y más ventanas.
Considera 2 de Lleida, 973-267700 o en solglas.es.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. La ciutat. A Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
Doncs seguim viatjant i ho fem ara durant els propers minuts per obrir una finestra que ens portarà fins a la República Txeca i ho fem, com sempre, en companyia de Joan Ramon Zaballos, professor d'alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Què tal, Joan Ramon? Com estem?
Molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia. Un bon dia idoni per començar a planificar un viatge que ens portaria doncs, al cor d'Europa.
Un bon lloc, precisament, per anar-hi a passar, per exemple, el Cap d'Any.
No, mira, sí. Una bona opció. Passaria en fred, també, però seria segurament fresquet, l'entorn... Sí. També sí, es preste molt a aquest tipus de celebracions, no?
No hi he estat jo per Cap d'Any ni per Nadal, però tinc una companya de feina que precisament l'any passat va estar a Praga passant el Cap d'Any i li va encantar. Doncs si parlem de la República Txeca, de Txèquia, aquest país que es va dividir en l'antiga Txecoslovàquia, pels que tenim una certa edat doncs recordem doncs, la Txecoslovàquia, i que a producte doncs la caiguda del mur de Berlín va ser d'aquests països on es van poder dividir i independitzar amb la revolució de Vellut, on de manera pacífica i democràtica doncs van decidir seguir camins diferents, la part d'Eslovàquia i la part de la República Txeca o de Txèquia. Per tant, ara tenim aquest país dividit, les dues parts molt boniques, ben diferenciades també a nivell turístic i molt interessants. En aquest cas, la Txèquia té una capital que per ser per ella mateixa, evidentment, val un viatge, que és Praga. Praga és de les ciutats més turístiques a nivell mundial. En aquest sentit competeix amb Barcelona com a ciutat molt turística, la qual cosa cal tenir en compte, perquè si se va, per exemple, a l'estiu, jo hi he estat 3 vegades a Praga, la darrera vegada vaig estar-hi el mes d'agost, a l'estiu, i la veritat és que agobiava bastant.
És un focus important, no?
Va arribar-me a agobiar perquè jo havia estat abans de la caiguda del mur de Berlín, per entendre'ns, i quan a l'època era purament comunista, fins i tot me'n recordo haver estat corrent davant de la policia en manifestacions. Vaig estar-hi poc després i després he estat ara fa relativament poc. Per tant, estava a planificar-ho de manera de no anar-hi a l'estiu, que hi va tothom. Evidentment és un país de centre Europa i per tant el clima és dur. Anar-hi primavera i estiu és millor que anar-hi l'hivern, on les possibilitats de fred, de neu, d'aigua, doncs són molt elevades. Uh-huh. En tot cas, la ciutat és preciosa, és molt bonica, està molt ben conservada. Afortunadament els estalls de la Segona Guerra Mundial no li van passar una factura important, per tant tota la part vella de Praga és molt bonica i està molt ben conservada. Destaca el pont de Carlos, que l'hem vist mil vegades fotografiat en pel·lícules, que dona doncs la part de la ciutat fins que dona accés a tot el barri que porta a la part del castell, la part elevada on es tenen unes bones vistes de Praga. Una ciutat, la ciutat de Kafka, per tant també a nivell literari, a nivell doncs, d'aquest personatge tan emblemàtic, és interessant. Hi ha un museu precisament al costat mateix del pont de Carlos dedicat a la seva figura, la figura de Kafka, que és recomanable anar-lo a veure. I també implica, recordem els orígens jueus de Kafka, la importància del món jueu a la ciutat de Praga, per tant tant el cementiri, que és pràcticament de visita obligada, com una de les atraccions a visitar, com també tot el barri, l'antic barri jueu, amb restaurants, kosher, etc., que també val la pena visitar. La Torre de la Pólvora, la plaça Sant Venceslao, a la Torre del Rellotge... Per tant, té molts elements molt bonics per visitar, es menja bé, és bonic, té uns museus també molt, molt interessants. Praga, per un cap de setmana... fins i tot diria pont llarg, és a dir, un cap de setmana només de dos dies seria curt, però per un pont llarg, per un cap d'any, un lloc òptim per visitar-lo. I després, quan ens apartem de la capital, tenim altres ciutats molt, molt boniques i a més històricament molt importants. Començaria per potser la més desconeguda, però molt bonica, de fet és patrimoni de la humanitat, que és Český Krumlov, està més al sud, una ciutat també molt ben conservada, amb un castell d'estil renaixentista, d'un estil no massa típic per aquella zona en aquest sentit, però una ciutat doncs, que manté tots els carrers, palaus, és una preciositat de ciutat també molt turística, però diem-ne menys perquè bueno, de fet doncs, pues, està bastant més lluny de Praga i requereix doncs, anar-hi en cotxe o en una excursió en tot cas d'un dia, però és una ciutat amb la qual si va a fer una ruta en cotxe, la República Txeca és òptima per arribar a Praga amb avió, llogar un cotxe i doncs durant setmana, 15 dies, segons si vols estar més o menys en els llocs, però vull dir, en 10-12 dies pots visitar aquestes 3 o 4 ciutats de Txèquia i fer una bona impressió de la República Txeca. Český Krumlov seria un dels punts amb els quals un hauria de posar el mapa per visitar-los, aquesta ciutat molt ben conservada, que és patrimoni de la humanitat. Després en tenim una típica i que el nom ens sonarà, que és la ciutat de Pilsen, que dona nom precisament a un tipus de cervesa, perquè històricament era una ciutat on pràcticament tota la ciutat, totes les famílies tenien producció pròpia de cervesa. Doncs les bodegues de les cases feien la pròpia cervesa, i de fet hi ha uns mapes que estan marcats ja de l'edat mitjana, doncs totes les cerveseries que hi havia a la ciutat de Pilsen, qui tenia els drets i estaven reconeguts, per tant i enllistat, i és curiós veure que pràcticament cada família feia la seva pròpia cervesa. Per tant hi ha una tradició cervesera d'aquesta ciutat que va donar nom a aquest tipus de cervesa Pilsen, que és d'un sabor doncs, molt fresc, una mica un pèl amargant, i que té una de les marques més importants i per alguns considerada la millor cervesa del món, de gran producció, que seria Pilsner Urquell, que té, és una cervesa que es pot trobar aquí a molts supermercats també. Té una fàbrica, la principal fàbrica amb museu que es pot visitar i que val la pena quan hi vas allà doncs, anar-la a visitar, perquè està molt bé, explica tota la producció de la cervesa i també la història de la marca. De fet, Urquell, que és el nom de la cervesa, Pilsner Urquell, està vinculada perquè aquesta zona de la República Txeca, que seria Bohèmia, va estar durant molts anys vinculada a l'imperi austro-húngar i, per tant, van ser zones de parla i de cultura alemanya, en molts casos. I, de fet, el nom Urquell és nom alemany i significa font molt antiga. És d'on s'agafava l'aigua. Evidentment, la qualitat de l'aigua és molt important per la fabricació de la cervesa i, en aquest cas, doncs en aquesta ciutat hi havia aquesta font on es feia servir l'aigua per fer aquesta cervesa que, repeteixo, és de fama mundial i molt coneguda. I si vas a Pilsen doncs, pots visitar la fàbrica i és un dels elements turístics, evidentment el número 1 de la ciutat, però pràcticament també diríem del país, perquè és la marca emblemàtica també del...
Clar, és això, del reconeixement aquest mundial i per tant doncs és fàcil.
L'altre lloc imprescindible, que aquest fins i tot si es té temps i ganes és per anar-hi passar una setmana, seria Karlovy Vary, també ve del nom alemany de Karlsbad, i que tant en alemany com en txec significa els banys de Carlos, que era de l'emperador Carlos. És una de les ciutats balneàries, està considerada una de les millors i més boniques ciutats balneàries del món. També està pràcticament no va patir estalls a la guerra, per tant la part cèntrica de la ciutat és molt bonica, és una zona peatonal balneària, amb uns hotels alguns d'ells bastant mítics, i on si vas és per visitar-la, doncs com a mínim passar-te un dia, però que evidentment la gràcia està en
poder estar-hi més d'un dia, no?
Buscar un hotel, hi ha diferents nivells, hi ha les 5 estrelles de gran luxe, evidentment, però també altres més assequibles, i estar-te una setmana doncs, de vida de balneari amb aquesta ciutat que és també molt bonica, molt acollidora, relativament petita per altra banda, però que és també una de visita obligada si vas a la República Txeca. I per altra banda, pels qui els agradi la història, també recomano anar a al camp de concentració de Terezín. Aquest es pot fer si es va a Praga. Pots agafar, hi ha algunes excursions d'un dia. Per tant, el que estic dient, per exemple, Pilsen i Karlovy Vary, normalment des de Praga, és a dir, si algú diu jo no tinc ganes d'agafar cotxe, llogar cotxe, m'estic a Praga una setmana i des d'allà vaig fent excursions. Pràcticament tots aquests llocs que he dit, tant Český Krumlov com Karlovy Vary, com Pilsen i aquest mateix que diré ara de Terezín, pots fer excursions d'un dia, perquè les distàncies no són excessivament llargues. Clar, és anar i tornar amb el mateix dia, amb el qual, pues, amb el cas del balneari, pues, perds una mica les coses. Amb el cas de Český Krumlov o de Pilsen, si veus la fàbrica, com els pobles o aquestes ciutats són relativament petites i la part històrica també és relativament petita, sí que amb una visita d'un dia, doncs, tens una bona impressió. I aquest que deia, doncs, que també es pot fer una excursió des de la mateixa Praga, és Terezín, en alemany Theresienstadt, que és un camp de concentració que va ser bastant, bastant atípic. Entre altres coses, va ser un camp que els van fer servir els alemanys per quan a la Creu Roja, assabentada que passava algunes coses amb els camps de concentració, van voler visitar un camp de concentració a veure a primera mà què passava i com es tractaven amb els presoners. I aleshores els alemanys van fer d'aquest camp de concentració de Theresienstadt una espècie de plató de televisió, per entendre'ns, on es va escenificar, doncs, vamos, un camp de concentració que semblava allò una residència d'estiu de 5 estrelles.
Caram!
I així ens va aconseguir, doncs, enganyar bastant a la Creu Roja perquè, diguem-ne, no denunciés ni prengués mesures en contra d'aquests camps. La realitat, evidentment, és molt altra. Hi ha gravacions que es van salvar i que per tant corroboren, doncs, aquestes coses. Hi ha filmacions històriques de la mateixa Creu Roja de quan van anar a visitar, i es va fer dins d'una ciutat amurallada que pràcticament ha quedat idèntica, i que si bé hi ha una part del camp de concentració que està fora de la ciutat, on hi havia una espècie de castell que presó, el que és el centre de la ciutat ara mateix, qui viu la gent, era el mateix lloc on abans hi havia els barracons i on hi havia els presoners. Per tant, diguem-ne, quan estàs passejant per allà, que és una ciutat, sí que hi ha alguns llocs on vas a visitar, perquè han mantingut alguns edificis com a memòria històrica, l'altra resta d'edificis, que ara viu famílies amb els nens i fan vida normal,
com si res.
Exacte. Allò en el seu temps va ser un camp de concentració on hi portaven, doncs, els presoners, els jueus, etc. Per tant, és un camp de concentració diferent de si algú ha visitat Mauthausen o Auschwitz o Dachau. En el cas de Theresienstadt és el nom alemany, Terezín és el nom txec. És molt interessant des d'aquest punt de vista de com una ciutat normal es transforma en un camp de concentració i després torna a ser una ciutat, entre cometes, normal, no? Repeteixo, es pot visitar, hi ha museus, hi ha a les afores també hi ha els crematoris, hi ha la part del castell de fora on hi havia la presó, i allà sí que, diguem-ne, col·locaven o estaven situats, doncs, les cel·les de càstig, etc. I el que era la ciutat vella, per entendre'ns, és on hi feien vida els presoners, i on van anar a filmar la Creu Roja, i on es va fer aquest plató de televisió, on es demostrava, per exemple, doncs, que feien obres de teatre, que es dedicaven, doncs, a cantar, que feien partits de futbol, vull dir que
portaven... Com si fos una vida totalment normal.
Exacte, un
no?
campament d'estiu, un campament d'estiu on la gent s'ho passava molt bé, i on es veien imatges de la gent rient i cantant, i vamos, allò que tenien que dir que allò era una presó, perquè si no t'ho creies, no?
Una mica el show de Truman.
Sí, doncs aquestes coses que costen de creure vinculades amb un camp de concentració, si es va a la República Txeca i es visita aquesta població vinculada, ha quedat el nom vinculada al camp, Terezín, Theresienstadt, segons el nom txec-alemany, doncs és una excursió que recomano molt a tothom per tema històric i també per
clar, pel contrast, no? Que suposa tenint exacte. Aquesta idea prefixada que tenim sobre els camps de concentració quan veus aquell sí. entorn totalment diferent.
Molt diferent, molt diferent. Està bé si algú hi va, que prèviament s'informi, perquè, clar, si no vas allà i si sobretot és el primer camp de concentració que visites, evidentment no entendràs...
Clar, t'emportes una idea no molt distorsionada sí. de la realitat, no?
Per tant, està bé informar-se abans. Per tant, Txèquia, resumint, és un país de dimensions petites, per tant, permet fer-lo amb cotxe, permet fer-lo, com deia, estant-se a Praga durant una setmana, 10 dies, i des d'allà fent excursions puntuals d'un dia en tots aquests llocs que he dit. A mi particularment em va agradar molt, jo la vaig fer en cotxe, moure't per l'interior del país, perquè a part d'aquestes ciutats que he dit que són les turísticament més conegudes, sí que hi ha altres poblacions no tan conegudes, però que també, sobretot amb els restems que els centres històrics els han adessentat, jo havia estat, repeteixo, abans a l'època de la caiguda del mur de Berlín, i tot era molt bonic, però estava deixadíssim, és a dir, tots els edificis, veies, això és aquest edifici és una preciositat, però és que estava, que se'ls hi queia trossos. I ara, doncs clar, tots reformats i ben cuidats, doncs ara aquests centres històrics d'aquestes poblacions i aquests pobles, la veritat és que són una meravella, una meravella. No és car, Praga sí que és car, evidentment, pel tema turístic, però la resta del país no és excessivament car, es menja força bé, la cervesa no cal dir-ho, a part de l'aquesta que he dit, però tenen altres cerveses, per tant, el tema d'allò que dius és que no pots beure alcohol perquè és caríssim, en aquest cas ve de preu, es menja bé, es beu bé, i a nivell de natura també molt bé, vull dir que si algú vol, a part de ciutats, perquè en aquest sentit doncs hi ha molta cultura i molta història, però també a nivell de parcs i al nivell de natura hi ha molt de verd, per tant la gent que vulgui gaudir de zones verdes i excursions també té mil i una opcions. Per tant és una destinació d'estiu, de primavera, a l'hivern, repeteixo, el temps és més dur, el dia es fa més curt,
és durella,
i aleshores sí, tret de Praga, que evident per Nadal pues, queda guardat i una cosa compensa l'altra, però és una destinació relativament econòmica, relativament a prop, i que segur que tothom qui vagi en tornarà satisfet.
A més, sempre cometem l'error de visitar les capitals europees, no? Tenim aquesta com facilitat a l'hora de tenir doncs aquests mitjans de transport, aquests avions low cost, i clar, i te'n vas un cap de setmana i aprofites per estar a la capital, sí. I moltes vegades ens oblidem, sí, de l'entorn, no? I l'hem de tenir en compte.
Sí, val la pena, perquè repeteixo, Praga val molt la pena, però si pots agafar un pont llarg i com a mínim doncs si no pots fer dues o tres excursions, alguna d'aquestes que he dit,
ja sortir també de l'epicentre,
es veurà una mica més la realitat del país i es veurà una mica més també la diversitat que té, perquè Praga juga una altra lliga, per entendre'ns, eh? Praga té un pes específic dins del país, doncs, molt important. No sé si és París respecte a França, no? Allò que dius és que clar, és que París s'ho menja pràcticament tot, però Praga sí que, evidentment, repeteixo, és una ciutat que, per lo petit que és el país, està jugant una primera divisió de ciutat turística a nivell mundial. Per tant, per nombre de visitants, ara no tinc aquí les dades, però és una de les ciutats, de les principals ciutats del món amb nombre de visitants anual. Per tant, diguem-ne que no és d'estranyar que quan hi vas a l'estiu, l'última vegada que vaig anar-hi, dic que això és agobiant, no? I quan em vaig preocupar una mica per comparar-ho amb Barcelona, que també el tema del turisme és...
Ja, comença a estar
és un tema de debat, vaig veure doncs que Praga estava en una situació igual o pitjor, en aquest sentit, que tenia una en compte que com a ciutat
clar,
no
és
més petita que Barcelona, no? Per tant, el tema del turisme també té un impacte més fort, no? Per això també recomano que si algú ha d'anar-hi, miri una mica l'època en què hi va, perquè et pot decepcionar una mica, és una mica com si vas a Venècia, segons a quines...
Clar, evidentment, sí, ara no és una bona època per anar a Venècia.
A part de l'aigua, però si vas també a l'estiu pot ser que diguis, bueno, vaig veure molta gent, d'edificis pocs, i totes les fotos vaig sorgent i molta gent. I això, a part que llavors el servei, els restaurants hi ha cues, a tot arreu hi ha cues, hi ha llocs que si no has tret entrades prèviament, pràcticament ja no pots entrar-hi perquè està tot exhaurit. Aquestes petites coses que et poden frustrar una mica el viatge, i home, i aquí vas, doncs val la pena aprofitar-ho. Per tant, si es pot lligar una mica les dates, mirar d'anar-hi en una època no especialment turística.
Doncs a veure si aquest pont de desembre, Nadals, no fugiríem aquí del tema turístic, perquè segurament doncs són destinacions que la gent té en compte per fer aquestes escapades que ens permeten aquests dies, però si més no, doncs intentar també marxar d'aquestes dates i aprofitar la nostra estada a la República Txeca. Joan Ramon, ho deixem aquí, d'aquí un meset i tornem.
Tornant de viatge.
Vinga, que vagi bé.
Fins la propera.
Onda Cero Lleida.
Et mereixes aquesta ràdio.
Necessites una peça de recanvi pel teu vehicle? La trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella. Tot el que necessites pel teu vehicle amb peces totalment comprovades i garantides al millor preu. Has de gestionar la baixa del teu cotxe? Ramon Vilella ho farà per tu. Amb la màxima taxació, servei de grua i gestió de tràmits gratuïts. No ho dubtis. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella. Polígon del Frares, carrer F, al 973 2015 78 i al web ramonvilella.com.
Mama, he somiat amb joguines. Hi havia cotxes teledirigits, nines, joguines de totes maneres.
Esclar, carinyo, has somiat amb el Black Friday de Jartois. Avança't al Nadal i aprofita el Black Friday a les botigues de joguines Marrades Jartois. Tots els jocs de cuina, construcció, laboratori, circuits. De dijous a dissabte t'enduràs totes les joguines amb uns descomptes d'escàndol. Tu sí que en saps. I des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil, t'ho durem a casa.
El dia 29 de novembre no facis plans, no quedis, reserva't. Arriba el Black Friday a Garaje Dalmau, un dia únic i exclusiu amb superdescomptes de fins a 19.000 euros en el teu Audi o Volkswagen nou, seminou i quilòmetre zero. No deixis escapar l'última oportunitat de regalar-te un Audi o un Volkswagen a preus brutals. Vine al Black Friday de Garaje Dalmau, concessionari oficial Volkswagen Audi, grup Nayox. Som a l'avinguda de l'Exèrcit 44 de Lleida.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
Doncs vinga, anem entrant en aquests darrers minuts del programa d'avui d'aquest dijous. Ho fem amb en Miqui de Santiago per comentar l'actualitat de la televisió, de les sèries, del cinema. Moltes notícies que tenim avui, Miqui, què tal? Com estàs?
Molt bé, Núria, i tu? Com va?
Doncs bé, 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 aquí doncs mirant també què és el que tenim, què és el que no tenim. Quan vols que et faci la crònica de Frozen 2 ara o ho esperem al final amb els cines?
Mira, potser que esperem al final. No l'he vist, No l'he vist. Tu creguis o no, Núria, estic tardant més d'una
setmana. M'ho crec, clar que m'ho crec.
Sí, sí, més d'una setmana. Bueno, però no pensis, perquè plans que sorgien a casa de qui vol anar a veure Frozen...
Hi havia voluntaris, no?
Hi havia majoria adulta, yeah. Què vols que et digui? És a dir, entre els quals m'incloc. És a dir, que... No em facis gaire spoiler, però bueno, sí, estic pendent. Ja vaig llegint cosetes i sembla que guai, no? La pel·li et va agradar?
A veure... Bé, que va, m'hi llanço.
Más de lo mismo.
Sí, em va agradar, està bé, però, bueno, jo crec que no arriba al nivell de la primera. I no m'he mirat la classificació d'edat. Evidentment, clar, penses en una pel·li Disney Frozen, doncs és per a tots els públics. No m'ho he mirat, però... realment és bastant més fosca la trama, o sigui, visualment i tal, i inclús la història sigui narrativament com va avançant. I jo, per exemple, que hi vaig anar a una sessió al matí, que hi havia molts nens, moltes nenes disfressades d'Elsa, que anaven al cine, però amb la disfressa, amb la perruca i tot, sí, doncs a la fila, per exemple, on estava jo, hi havia una nena que estava plorant, però allà amb el Kleenex i estava desolada, i una de les meves filles sí que se'm va apropar en un parell d'ocasions dient-me que tenia por.
Sí?
Sí.
Ostres.
Perquè, o sigui, clar...
Sí, es veu més fosqueta.
Es veu més fosqueta i té així com una càrrega més emotiva i tal. Sí. I la moraleja aquesta que sempre tenen aquests tipus de pel·lícules i tot això, jo crec que els nens no l'entenen, no l'acaben d'entendre. Perquè té el missatge aquest, bueno, doncs el que té, que no... Jo em penso que els nens no en són del tot conscients. I després la cançó, o sigui, no hi ha cançó superable al Let It Go, sento
home,
molt.
Ja, clar, això és evident.
Fet, hi ha molta cançó, hi ha moltes parts, així que és com molt musical, i allò que estàs mirant i dius, serà que està? No crec. Serà que està? No. I arribes al final de la pel·li i dius, doncs, vale, si era aquella, perquè clar, el moment i tal, sí, era aquella, però, bueno, ni fa.
Home, copet i tant, com Let It Go, no, jo penso que no. Ja, pel recorregut que porta. I, bueno, això que dius de fosca, ostres, doncs prenc nota, però, bueno, potser és Núria, no sé, si a bote pronto, jo penso amb les pel·lis Disney que hem consumit allò per depenent de generacions i de més, i clar, els petits d'avui dia i petites no sé si han arribat a tenir com a, per exemple, el Rei León. El Rei León té...
El Rei León tela.
Escena de Amor de Mufasa i de més, allò, pues, escolta, per a tots els públics, però igual ho està desplantant. Igual, pel·lis així i escenes
sí,
com aquella...
Sí, 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 el Rei León...
Però de primeres, perquè, clar, va ser de les primeres... Bueno, les pel·lis d'animació de Disney que ho va petar més fort, m'atreviria a dir, i clar, té aquella escena, Núria, que com a nen petit, una nena petitet, és un marrón, eh?
Sí, sí.
I però bueno, potser per això, no? Ens hem curtit i potser tenim allí massa coixinet amb algunes pel·lis, no ho sé, parlo del coneixement, perquè no l'he vist. Però, ostres, a mi, doncs, ves, què vols que et digui? M'agradarà, no? Que sigui una miqueteta més fosca, el que no sé si els peques de la vora, no? Però, bueno...
Bueno, hi ha un moment que és més fosc, no vol dir que la pel·lícula després sigui molt fosca,
home,
clar, tampoc no...
Home, que tens l'esperat no, ja fer...
no? Sí, és la part divertida. A més, hi ha un moment bé, així molt xulo que fa referència a la primera part i és molt divertit.
Sí?
Sí.
No, però això sí que ho esperava. Bueno, doncs pren nota, Núria. Allò.
Bueno, ja està. Ja he fet el meu apunt aquí cinematogràfic.
Escolta, se pot aprendre a l'hora que s'escarmenta, no? També, i a l'hora que tu passes bé amb els peques, no? Però bueno.
Sí, sí, sí.
Retirem això últim, m'apunto. Pren nota, Núria, però bueno, l'aniré a veure igual, passés el que passés.
Bueno, i de fet, ja estàvem mirant xifres. Ha set com la més taquillera de l'any a nivell mundial. O sigui, una passada de l'estrena de la setmana passada, perquè no evidentment, vull dir, si has vist la primera, han passat 6 anys, vols anar a veure la
no
segona part.
No podia ser d'altra manera, Núria. Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs vinga, ja, fet aquest apunt del dia, sí. Comencem.
Començar per cinema, cosa que mai fem, sempre acabem parlant de l'estrena, però bueno, tenim bastanta varietat, Núria, tenim notícies, les comentarem de manera breument perquè en tenim bastantes i comencem parlant que l'actriu Sílvia Abril i el còmic i productor televisiu Andreu Buenafuente tornaran a presentar la gala dels Premis Goya després que ja ho fessin l'última edició. Mm-hmm. Un espectacle que recordem va tenir lloc a Sevilla, tal com van comentar l'any passat amb aquest mateix programa, i que va aconseguir una quota de pantalla del 26,2% amb més de 3,8 milions d'espectadors. Sílvia Abril, concretament, Núria, serà la segona vegada que condueixi el certamen, com va fer l'any passat amb el seu marit,
sí,
amb l'Andreu Buenafuente, mentre que per a Buenafuente serà la quarta. I, bueno, la 34a edició de la Festa Gran del Cinema Espanyol, que està coproduïda per l'Acadèmia del Cinema i la productora Buenafuente del Terrat, tindrà lloc el 25 de gener al Palau d'Esports José María Martín de Màlaga. I tant Sílvia Abril com Andreu Buenafuente s'han mostrat bastant agraïts per la confiança que s'ha depositat en ells per tornar a presentar aquesta gala. Ja veurem, no?, amb què em sorprenen de nou aquest any, perquè l'any passat ja recordes...
Sí, va ser molt divertit.
Van acabar amb roba interior, sí, i van fer moltes conyes. A mi em va agradar.
Allò sí, que... sí, a més que també sempre és un tema com polèmic, no?, d'una gala que es fa llarga... Sí, i que doncs tens una responsabilitat a l'hora de conduir-la i sempre era com, bueno, com amb els Oscars o amb els Globus d'Or, que ja fins i tot doncs decisions dràstiques de no hi ha presentador, no hi ha presentador, i anem aquí tirant, entregant premis. Doncs,
exactament, no, bueno. I és admirable, no?, que s'atreveixin, ja et dic, Andreu Buenafuente una quarta vegada, jo no recordava que fos, clar, recordava l'any passat i potser alguna altra, però que en sumés quatre, i Sílvia Abril, que també torni a repetir com a duo, com a parella, doncs també diu molt, bueno, coneixent-los una miqueteta, ja ven los vis i sentir tant a ràdio com a tele, ja ho saps, el seu descaro és descomunal i, bueno...
Sí, sí, és un bon tàndem.
Sembla que malgrat les crítiques que te cauen sí o sí, perquè evidentment... No,
sempre n'hi ha.
Mai plou a gust de tothom, Núria. Bueno, sembla que aquest atreviment, doncs a veure, amb què ens sorprèn en aquesta nova gala, que repetim, arriba la gala dels Premis Goya el 25 de gener, que se celebrarà a Màlaga. I estem pendents perquè, bueno, segurament no podrem veure a Televisió Espanyola, però, bueno, a falta de confirmació, tenim la data, 25 de gener.
Molt bé. Què més tenim?
Tenim rumors, confirmacions, bueno, com cadascú ho pugui veure, Núria, perquè, bueno, parlem de que Warner Bros. Està treballant, suposadament, en una segona part de la pel·li El Joker, que podria comptar de nou amb Todd Phillips com a director i amb Joaquin Phoenix de nou com a estrella, interpretant el Joker, el dolent de les històries de Batman, no?
Una pel·li que encara la vam tenir cartellera, no? Encara està aquí, recent sortida del forn.
Exacte, però és que ho ha petat molt, molt fort, Núria, sí. Per qui no sapigués encara, és que ha estat un dels grans fenòmens cinematogràfics d'aquest any, és que ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars fins ara, i segueix el que dius tu en cartellera, segons les dades que aportades pel portal especialitzat Box Office Mojo, no? I aquesta pel·li, Núria, més de batre els rècords de taquilla en cine per adults, sense comptar la inflació, s'ha convertit també en la primera d'aquestes pel·lis no aptes per a menors, que ha superat els 1.000 milions de dòlars en recaptació.
Vale, que comentàvem abans de Frozen. Exactament. Aquí no entraria, perquè aquesta sí que és per a tots els públics, evidentment aquí hi ha una limitació d'edat.
Però sí, sí, és un rècord curiós i bueno, més que evident veient l'acceptació que ha tingut, i arran de tot això, Núria, ja s'està parlant, però bueno, faltaria alguna mica més de confirmació oficial, però sí, és probable, Núria, que estigui treballant Warner Bros. Amb una segona part que podria repetir tant amb el seu director Todd Phillips com amb Joaquin Phoenix, que això jo penso que seria condició sine qua non, que arribés una segona part amb ell al capdavant del personatge.
És, que, és massa recent com per aquest canvi ara aquí el protagonista, i més quan està fent un paper brutal.
Clar, sense treure mèrit a ningú, però la pel·li, el Joker, és Joaquin Phoenix, és, a dir, és ell, no? I ja veurem de cara als Oscar a veure com va la cosa, perquè bueno, molta gent crec que consideraria un escàndol que no se l'endugués. A mateix no recordo a nivell de presentacions si ja estan confirmades, nominacions i demés, no recordo, però vaja.
No, jo crec que potser hi ha com unes primeres seleccions de finalistes, no, però els nominats, me sembla que encara no. I això que és a principis d'any, no? Vull dir que tampoc no falta massa.
Sí, és al febrer o finals de febrer, acostuma a ser la gala, bueno, però en tot cas no, hi ha molta gent que consideraria un escàndol que no se l'endugués, no? Tal com ha passat moltes vegades amb Leonardo DiCaprio, que està allí, ai, que el guai.
L'etern, no? Nominat.
Doncs per aquest paper, Núria, jo penso que m'hi sumo, no? A la causa de bueno, de que el pugui guanyar com a millor actor, i ja veurem, estarem pendents de nominacions i també de si s'arriben a confirmar o no aquests rumors d'una segona part del Joker, però vaja, podríem fer-la pel que fa a acceptació i demés sobrat, perquè ja et dic, ho ha petat molt fort, ha batut molts rècords
i serà un èxit, evidentment,
un èxit totalment, entre els quals està aquest, a veure, serà la primera pel·li no apta per a menors en superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació. Una barbaritat, Núria.
Parlàvem del gener, dels Goya, parlem de Joker, d'aquesta seqüela que s'està estudiant, i ens situem ja encara aquest any 2019, perquè d'aquí un mes
un
i tres dies tenim les campanades.
Les campanades.
I això sabem, doncs, que televisivament també té tota una història al darrere, i ja comencem a conèixer qui hi haurà al capdavant de les programacions especials, en aquest cas de TV3.
Exactament, Núria, anem desgranant poquet a poquet qui seran els encarregats de donar l'entrada a l'any, i parlem concretament, com dius tu, de TV3, perquè s'han expressat presentadors del Telenotícies Vespre, Toni Cruanyes, Maria Fernández Vidal i Tomàs Molina, les tres cares que ha escollit TV3 per protagonitzar les campanades d'aquest 2019, no? Que novament es retransmetran des de l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona a partir de les 11:40 del vespre. Uh-huh. 20 minutets abans de soltar, de donar la benvinguda al 2020, tindrem aquestes tres persones, presentadors del Telenotícies Vespre de TV3, presentant les campanades a la cadena pública catalana. Bueno, estàvem pendents també, Núria, confirmacions d'altres cadenes.
Sí, perquè és veritat, quan he vist que comentaves això de TV3, dic, ostres, anem tard, no pot ser que falti un mes i encara no coneguem qui farà.
Sí, sí, bueno, en tot cas, potser a poc a poc sí que s'ha anat desgranant, no? Potser a la Sexta, el mes... Bueno, crec que sí que està confirmat, de fet, no? Que Pedroche tornaria a estar al capdavant. No recordo ara mateix si estaria amb algú, però bueno, és que ho recordo arran de la notícia, no? És que sempre s'acaba parlant de lo mateix quan relaciones campanades amb Pedroche, no? Yeah. En aquest cas crec que deia, no? Que no recordo si està confirmat, que deia a modo de marujeo que les presentaria sense roba interior... Sí, com a, bueno, va sorgir una mica de debat arran del tema aquest d'empoderament, no? Bueno.
Ah, mira, he fet una recerca, Anna Igartiburu i Roberto Leal a Televisió Espanyola.
Exacte.
Sí. I
Pedroche,
hi ha algú més a la Sexta? I tenim aquí, a veure si hi ha la campanada, mai sí. Millor dit, que sonen noms al grup de Mediaset, a Telecinco, si Jesús Vázquez, si Isabel Pantoja, que doncs, com que ha firmat aquests contractes amb Mediaset, doncs ja veurem quin rendiment li donen. I hi ha el dubte de saber si Cristina Pedroche serà la protagonista,
no,
de donar la benvinguda,
no?
El 2020 no està confirmat, i és més, s'apunta que podria deixar de presentar les campanades,
sí.
Que seria per sisè any consecutiu, per tant potser veiem relleu al grup A3 Media.
Exacte.
Ho veurem.
De moment el que hem vist és la confirmació aquesta, vull dir, Roberto Leal i Anna Igartiburu a Televisió Espanyola, i concretament Toni Cruanyes, Maria Fernández Vidal i Tomàs Molina a TV3. Però bueno, estarem atents també a les novetats que ens aporten de cara al 2020 per donar entrada al nou any.
I vinga, parlem, ja que estàvem comentant aquí temes de grups de comunicació, que tenim aquí alguna picabaralla pública.
Picabaralla, Núria, que ve de fa temps, perquè dos anys després Mediaset Espanya s'ha pronunciat novament sobre els presumptos abusos sexuals patits per Carlota Prado a Gran Hermano Revolution, no? I el grup de comunicació considera oportuna la recent meditació del cas i apunta directament a espais i programes informatius d'Antena 3, La Sexta, Onda Cero, d'aquesta casa precisament, i alguns dels seus portals verticals, no? Als quals també hi suma el diari La Razón com a responsable de de ficar fusta, no, a la foguera amb aquestes accions de desprestigiament contra el seu programa estrella. Bueno, és un tema que també hem viscut i ha estat molt, molt discutit i molt criticat, Núria, també arran d'una situació lamentable viscuda a l'última edició de Gran Hermano, no? El cas aquest de violació d'una noia que també va ser, ja no tallar la emissió de la pròpia, del propi episodi, lamentable i denunciable i fins i tot penal, no?
I evidentment, sí.
Exactament, i si no la seva... Després, per a més inri, no, la gravació, no sé si recordes, ho vas veure, de la seva reacció...
Sí, 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 sala, sí, correcte, és el, és, el, és el mateix cas aquest que es va produir fa dos anys i que ara doncs, ha tornat a sortir a la llum perquè començava el judici i precisament per això, perquè s'havien filtrat aquestes imatges de com ella l'endemà doncs, estava veient aquesta imatge sobre aquesta situació que es va donar, exacte, i que en principi doncs, li havien dit que aquestes imatges no es veurien i es veu ella la reacció que està tenint, no?
No, i això, que no tallen evidentment... el directe ni res, vull dir, la fiquen allà en una sala tancada
i que no la deixen marxar i que li diuen que no en parli i és una manera de victimitzar encara més doncs, una víctima.
És fer espectacle, és demencial d'una situació tan greu com aquesta, no? I que més a dia d'avui en ple segle XXI segueixi passant aquestes coses i encara
treguis,
vulguis treure un rèdit televisiu d'això, és lamentable, i és que fins i tot a nivell ja no moral, vull dir, que és evidentment despreciable, però nivell comercial, estrictament parlant d'audiències i demés.
Bueno, hi ha les conseqüències, anunciants que han decidit retirar la publicitat d'aquest espai i és una llista que va començar amb 3 anunciants, se n'han sumat 6 més i ja són 9 a dia d'avui els anunciants que no volen saber res.
És que clar, però ja et dic, des del punt de vista despreciable de parlar només en termes comercials d'audiència, de publicitat i demés, vols dir que això te fa cap bé? És a dir, ja et dic, no des de la part moral, que insisteixo, és algo despreciable, ja no només el simple fet de que hagi passat aquesta situació dintre de la casa Gran Hermano, que pots mantenir el teu format el que vulguis d'una casa hermètica, no? De que viuen allí, com viuen allí i t'enteres, t'assabentes 24 hores del que passa i del que fan, però és que a més l'escena és que és una barbaritat, Núria. Vull dir, l'escena posterior d'ensenyar-li a la mateixa noia, l'escena sense deixar-la sortir amb
l'atac
d'ansietat que està tenint, sense tenir assistència psicològica en aquell moment, és algo... No sé, és que se'ns acabaven els adjectius i a les xarxes ha estat molt comentat. Doncs sembla que també va ser fa dos anys a Mediaset Espanya, a Gran Hermano Revolution concretament, que va passar això. I bueno, des d'allí estan acusant a diferents cadenes, com són Antena 3, a la Sexta, Onda Cero, a la Razón, i ningú serà perfecte, i evidentment hi ha moltes coses, i quan s'ha de criticar, s'ha de criticar, però... Ostres, però...
Ja, una mica d'autocrítica també, no?
I criticar,
en aquest sentit.
I atribuir-ho fins i tot a una campanya de desprestigi és algo demencial, Núria. Però bueno, ja veurem, no?, com acaba aquesta situació i esperem que no es repeteixi de cap altra manera i que fins i tot es passi comptes amb qui toqui o amb nivell de, diguem-ne, karma, diguem-ne... causa-efecte, acabi, bueno, doncs, rebutjant-se aquesta situació de totes les maneres possibles, Núria.
Doncs, evidentment, tot el que dius ho subscrivim des de la primera fins a l'última paraula, Miqui. Anem avançant i ho fem amb Masterchef Celebrity 4, que ja s'ha acabat, que ja hi ha final i que ja hi ha guanyadora.
Guanyadora o guanyador, no ho sé.
No, guanyadora. Ja està a les xarxes socials, ho podem dir ja de totes totes.
Bueno, de tota manera...
A més va ser un moment televisiu, perquè no, va estar acompanyada.
Exacte, aquí deixarem, bueno, a nivell d'espoiler, clar, se sabia que hi havia, jo és que no ho he seguit, Núria, però me sona que hi havia dos d'això, és a dir, ja hem desvetllat de certa manera, però bueno, espero que ningú s'hagi zampat de l'espoiler, però bueno, com dius tu, parlem de que Tamara Falcó s'ha convertit en la guanyadora de Masterchef Celebrity 4, en una final que no està tan igualada, Núria, com a edicions anteriors,
sí,
perquè la concursant ha destacat bastant per sobre de la resta des de feia ja bastantes setmanes. I mira que jo no ho estava seguint regularment, però fins i tot jo m'havia assabentat d'aquesta poca igualtat que hi havia, no? I bueno, el premi se'l va dedicar a la seva mare, que va venir per sorpresa al plató del Talent Culinari, acompanyada per Mario Vargas Llosa, amb el que apareixia per primera vegada a la televisió, no? Ella mateixa deia, se lo dedico a mi madre, que ha sido el apoyo constante, bueno, en una escena així bastant emotiva, de guanyar el premi de Masterchef Celebrity 4, que a més, Núria, comporta aquest premi 75.000 euros per donar a una ONG a la que ella mateixa va escollir. I bueno, recordem també, va guanyar que a Félix Gómez, que va quedar com a segon finalista, mentre que Vicky Martín Berrocal i Boris Izaguirre ocupen el tercer i quart lloc d'aquesta quarta edició de Masterchef Celebrity.
Doncs vinga, ara espera ja les edicions d'adults, infantils, especial Navidad, o el que sigui que arribi, i cinema, ara sí, cinema. Mira, acabem tal com hem començat, però amb l'estrena d'aquesta setmana, què ens portes?
Sí, pel títol no ens porta gaire confiança, Núria, perquè parlem de la pel·li Punyales por l'espalda.
Molt clarificant.
Sí, molt simpàtic, no? Però bueno, parlem, aquesta pel·li ens explica, ens trasllada, una situació en la qual el conegut novel·lista de misteri Harlan Trombly apareix mort a la seva mansió just després del seu 85è aniversari, i l'inquisitiu detectiu Benoit Blanc és misteriosament reclutat per investigar aquests fets, no? Ja tenim un ambient de Cluedo.
Sí, Cluedo total.
Cluedo totalíssim, Núria, i entre la disfuncional família de Trombly i els seus ajudants, l'inspector haurà de moure's entre pistes falses i mentides interessades per tal de descobrir la veritat de la mort prematura de l'escriptor. És a dir, tenim...
Doncs, Miqui, amb aquest tràiler ho deixem aquí, que arribem al punt de les 2 de la tarda. Esperem la propera setmana notícies. Mediodia, Melena Gijón, tornem demà a les 8:20 amb l'informatiu local.
¿Necesitas un futuro? De verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Se ha escogido una hora torera para la faena de Aliño. A las 5 de la tarde, en el Congreso de los Diputados, se harán la foto Adriana Lastra, Gabriel Rufián y acompañantes, que son los que se colocan en el escaparate mientras los jefes negocian el precio a pagar por la investidura. Serán Sánchez y desde el